Vete a merendar.
Está raro, te dicen, vete a merendar.
Avui, Marc Serra, berenarem, però ho farem amb coloms, que tampoc...
A veure...
Noi, no, però... Els coloms han passat de caure simpàtics, segons la teva edat, segons sí. L'època en la que vius, ja no són tan simpàtics.
No, perquè...
Va per fases.
De petit et feia gràcia que se posessin al cap...
Bueno, a mi no m'ha fet...
Depèn.
No, a mi de petit ja no em feia...
Hi ha nens petits que els hi feia gràcia al cap.
A mi de petit...
I els familiars, els pares, posaven les veces dalt del cap perquè el colom es posés. I hi ha moltes fotos de catalans i catalanes amb un colom al cap.
Sí,
home,
sí.
A tu pots fer més o menys gràcia,
no,
però
és que a mi, repeteixo, aquest tipus de fotografies, aquests fenòmens, no m'ha fet mai
No tens una foto amb un colom.
No, perquè jo era un d'aquests cagats. Jo tirava les veces allà a la...
Plaça Catalunya.
A Plaça Catalunya, i fotia el camp, tocava el dos.
Però és que Plaça Catalunya...
Ho feien por.
A Plaça Catalunya s'han viscut situacions de guerra, i situacions de pànic, perquè tu de vegades no podies controlar. Tu anaves a Plaça Catalunya i allà trobaves un munt de coloms. Que, per cert, ara parlarem de com van arribar els coloms a Plaça Catalunya, que és una altra història. Com deies, no hi ha imatge més icònica que donar les veces als coloms de Plaça Catalunya, però sortint de Barcelona, en moltes places del país també podem trobar coloms i altres espècies exòtiques que estan molt pendents del nostre berenar. O fins i tot hi ha gent que directament els alimenta, amb bona voluntat, els alimenta. Bueno, ens hem trobat amb una declaració contundent sobre els problemes de salut que ens poden comportar els coloms i la seva relació, atenció, amb futures pandèmies. Ho ha explicat el Nacional, en Francesc Monner, expresident i degà del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, expresident del Consell de Veterinaris de Catalunya i expert en avicultura.
Nosaltres, ja em preocupa molt els coloms que estan avui tant de totes les ciutats, no solament les ciutats, sinó els petits pobles ja. Però tenen un perill tremendo, dos perills, que és la contaminació que poden donar també com a malalties, com és possiblement una salmonella. Perquè molts coloms que estan a Barcelona, estan malalts.
I no és un tema menor, si teníem en compte, potser us sonarà que, com el propi senyor Monner ens recorda, la crisi actual del coronavirus ve de la transmissió d'una malaltia d'un animal a una persona. Per tant, poca broma. Se'n diu zoonosi, en parlarem, és una malaltia que es transmet això dels animals a les persones. Senyor Monner, bona tarda i benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, senyor Monner.
Molt de gust.
Escolti'm, de problemes amb els coloms n'hi ha uns quants que analitzarem, però potser el primer, i és el que insinuava ara el Toni, és que, no sé si no ens ho han explicat bé, però sempre, potser de petits, ja hem tingut com una simpatia, no? Ens hem apropat tots a donar-los i menjar i besses i el que sigui.
És que els coloms són bonics. Perquè penseu que el mateix Picasso va té un quadre molt maco. Jo el tinc a casa, una reproducció. És a dir, els coloms són bonics, són macos. Ara, com tots els animals, tenen risc, si no tenim cuidado, a tindre'ls tal com els tenim de tindre.
Però jo li ensenyo una foto d'aquestes que comentàvem d'un nen donant menjar un colom i vostè què em diria?
Molt bé, que després que es renti les mans.
De seguida?
De seguida, claro. És a dir, pot ser, perquè els coloms toquen a terra, toquen els excrements, aquests excrements poden estar contaminats i aquest excrement pot provocar algun que altre problema a aquesta criatura. A més, les criatures són sensibles. A quins microbis? A tot tipus de microbis.
I si li dic donar-los menjar, què em diria?
Jo diria que no.
Que no?
Que no.
Doncs n'hi ha, de gent.
Sí, hi ha gent que diria que no, perquè per una senzilla raó. Si volem dues coses, controlar aquests animals, els podem controlar, es tenen de controlar. Són bonics, tenen d'estar, hi ha molta gent que els estima, que els hi donen menjar i tal, però quan l'animal està molt ben alimentat, és fàcil que la reproducció sigui... És més fàcil que la reproducció es produeixi, perquè està ben alimentat. Si no està ben alimentat, el primer que té de fer un animal és subsistir, és procurar per ell mateix, no? Si aquest animal està ben alimentat, en vez de pondre dos ous, no pondrà quatre. I si volem nosaltres controlar d'una manera raonable, bé i tal, és a dir, jo crec que t'hem de fer això.
Estem parlant de rentar les mans immediatament, per què? És a dir, el fet d'anar a donar a menjar un colom i que el colom se'n posi al cap, o que jo li toqui una ala, o fins i tot de vegades quan els hi dones els coloms se't posen els braços, a les potes i tal. Quin problema hi hem de tenir?
No, és que no solament els coloms, és a dir, tot tipus d'animal. És a dir, els animals tenen un microbisme, depèn de quin tipus d'animal, pot tindre una quantitat de microbis així que viuen en aquest propi animal. I el que hem de fer nosaltres és tindre cuidado amb que aquest animal no es contagia a nosaltres, com a manera tindre higiene. El primer que té és de rentar-nos les mans.
Però en el cas del colom, què em pot traspassar?
Bueno, els animals, tot tipus d'animal pot ser que hi ha una de les enfermedades que són, és important, que és la salmonella.
La salmonella?
La salmonella, els colis. Els colis que abunden fàcilment. Aquí, aquí, aquí damunt, nosaltres, hi ha colis, segur. I llavors això el que hem de tindre precaució és de tindre el contacte amb aquests animals i si tenim contacte, rentant-nos les mans primer que tot.
A la pota d'un colom que hi ha allà? No vulguis saber, no?
Excrement. Primer que tot suposo que hi ha una mica d'excrement.
Excrement.
I nosaltres, inclús les nostres mans, és a dir, nosaltres què fem quan anem a dinar, sopar, el que sigui, primer que tot, és rentar-nos les mans. Per què? Perquè tenim contacte. Els coloms igual, són a terra. Tot tipus d'animals que tinguem contacte, hem de tindre aquesta precaució. Jo sempre dic, contacte amb un gos, amb un gat, amb qualsevol animal, rentant-nos les mans.
Vostè, quan veu aquestes imatges de gent que inclús...
Fan petons.
O es llepen la boca del gos amb el propietari?
Sí, perquè et diuen que t'està fent petons.
O, per exemple, ara que la gent menja gelat, i aleshores mengen el gelat, llavors el gos llepa el gelat i continua engelat. Això, vostè, quan ho veu, què en pensa?
Jo penso el mateix que vosaltres.
No, però digui, perquè no tenim cap autoritat.
És que ho veig sovint,
penso que el microbisme d'aquests animals és un i nosaltres tenim un altre. I llavors és dir, aquest microbisme, vol dir microbis que viuen aquest animal, també es pot portar. És molt de respectable. És a dir, jo, quan ho veig això, me diu, dic, aquesta persona, com s'estima aquest animal? No? Que és molt bonic, però ells a casa seva i a nosaltres a casa nostra.
No barrejar.
Tinguem precaució. Moltes coses que ens poden passar, etcètera, és a dir, no sabem per què ens passen i és difícil de veure, no? Però jo diria, si aquests animals li fem un petó, cuidado. Per què? Perquè hi ha una cosa important que us vull dir. Un gos, un gat,
sí,
quan està pel carrer, olora i llepa tot. I si olora i llepa tot, a terra, que hi ha de tot,
sí.
Com podem nosaltres no tindre la precaució d'aquest animal? El que hi ha a terra ens pot passar a nosaltres. És a dir, precaució, previndre. Els veterinaris el que fem és no curar, és previndre. Jo sempre dic, a la meva professió que he fet,
sí,
el que m'agradava a mi és previndre, no curar. Si curar, també es curava. Però jo, el més bonic és previndre. I això és el que es té per veure.
Però hi ha una cosa que anys enrere es deia que si t'havies fet una ferida i t'ho llepava el gos, era com analgèsic, com que et traia tot el mal. Això és veritat o és una porqueria?
Home, jo, això hi ha moltes coses abans que deia que si tens un constipat posant una ceba al costat també s'anava. Sí, hi ha moltes coses que es diuen que diuen dels nostres avis, sí, i que jo respecto, però...
Millor una tirita, no poder, però, en lloc d'una llepada del gos.
Però no m'ho feu dir més.
Bueno, és que vostè diu coses que llepen pel carrer. Bueno, els animals es llepen ells mateixos i no cal ser més... Vull dir, ja sabem el que es llepen.
Sí,
vull dir que...
No,
ja ho sabem.
I entre els humans també. Nosaltres també fem una carícia, fem un petó i tal, no passa res.
Sí.
Ara, entre els animals, nosaltres sempre hem de tindre una certa precaució, crec que jo.
Vostè diu que la majoria dels coloms de Barcelona, que és una afirmació que ens ha deixat una mica preocupats, estan malalts.
No, bueno, malalts. És fàcil que sigui. El que no podem dir és dir si hi ha un 30%, un 20%, un 10%, un 50%. Pensem que és fàcil que els animals se contagin a nosaltres. Per què? Perquè no es mediquen. És dir, si un animal està malalt, no es medica un colom. Es pot medicar si l'agafen, molta gent l'ha posat en un veterinari, l'ha portat a casa al veterinari i li diu, me passi això, i el curen. Però normalment, a veure, tants animals que hi ha a Barcelona, d'aquest tipus i tal, no solo a Barcelona, sinó hi ha a tota la costa, etcètera, etcètera, per tot arreu, aquests animals, és a dir, poden...
Era més segur un colomar.
Perdó?
Quan hi havia els colomars a les cases, eren més segurs.
Sí, perquè n'hi havia menys, evidentment, també.
Ara quants n'hi ha, per exemple, a Barcelona, de coloms?
N'hi ha hagut molts, més de 200.000, i ara diuen que n'hi ha sombres, 87.000. És molts,
són molts.
Quan se diu que hi ha 400 animals per quilòmetre quadrat, i és perillós. El que hem de fer és dir... Jo estic a favor...
Però per què és perillós? Perdoni, per què és perillós?
Home, perquè com més n'hi ha, millor. És a dir, en un poble, si en som 500 habitants, no passa res. Barcelona, que som aquí a 2 milions de persones, hi ha molt més contagi, hi ha més perill de tindre les enfermedades. En un poble és difícil que es contagi...
Vol dir que amb més coloms, més malalties...
Més malalties. És a dir, pensem que nosaltres... Jo sempre dic que hem de tindre precaució i que, les, que els coloms els hem de tindre amb cuidado, no solament els coloms, sinó tot tipus d'animals, hem de tindre cuidado. Jo estimo els animals, jo vull que els animals visquin, que estiguin al seu lloc, però tenim de tindre precaucions entre uns i els altres, de la mateixa manera que nosaltres ens respectem a casa, uns veïns amb els altres, ens respectem nosaltres aquí, doncs respectem també la convivència entre els coloms com són i nosaltres on som.
I quina malaltia tenen els que estan malalts? De què estan malalts?
Bueno, és que això s'hauria de veure dins el laboratori si hi ha un tipus de coli correcte, vulgar, perquè de colis n'hi ha diverses espècies, eh? I diversos tipus, vaja, espècies, tipus, no? I de salmonella també, i a més paràsits interns, per exemple, que a coccidia hi ha nous tipus d'espècies, nous espècies de coccidia, de paràsits interns de cucs i tant, n'hi ha diversos, és a dir, molts, molts. Però a mi no em fa por això. El que em fa por és de dir que no es controlessin, que haurien de pondre menys ous dels que ponen. I llavors aquí, ja si controlem el número d'ous...
Però amb això m'està dient que avui en dia no es controlen.
Sí que es controla, perquè li he dit on a dir que hi ha menjadors.
Sí, ho he dit, però és que no, vostè i jo parlàvem fora d'antena i no, els oients no ho saben.
No, hi ha uns menjadors automàtics que són blat de moro o morès, que diem al meu poble, no? I està tractat amb nicarbacina.
Perquè, perdoni, ara que parlem dels... Ara m'ho acaba d'explicar, això, perquè vostè diu, hi ha uns menjadors. Bueno, sí. Els coloms els veiem a la plaça Catalunya, sí. Aixequen el vol.
Sí.
A on van?
Hi ha 40 i pico de menjadors, dispensaris d'això, menjadors. Nosaltres estem acostumats.
Sí, ja ens entenem, sí.
Però on estan? On estan els terrats?
Per exemple, n'hi ha un, per exemple, sí. A la Ceps, que jo vinc per allà, sí. Allà al costat de la Ceps, que hi ha un menjador que és rodó, i automàticament se dispara els dematins, els animals van allà, en un temps determinat, menja aquell moresc, blat de moro, tractat, i és el que fa que el seu ovari no es desenrotlli. És a dir, veiem que l'animal menja i que tindrà la conseqüència de que no posarà ous. I això és una forma eleganta de controlar...
Yeah.
De controlar
I això n'hi ha 40 menjadors d'aquest?
Si no tinc mal entès, n'hi havia 48, 50, aproximadament.
Mengen, on menja dormen?
On dormen, allà en poden. Allà en poden.
Allà no, clar, poden. Bueno, clar.
Allà en poden. I mira, hi havia...
I perquè, clar,
a la clínica de Liceu, us recordo la clínica de Liceu antiga,
sí,
que
sí,
davant mateix es posaven uns forats i tal, i van posar disquets, perquè es mouen i tal.
Sí. CD,
no en feien ni cas.
Imagina't.
I qualsevol forat se posaven...
Imagina l'últim que va ser.
Me recordo aquest detall, a veure si es borren i tal. I vaig mirar, una vegada que vaig ser per allà. I, ostres, com és possible que ni em fan ni cas? I això van posar en bona intenció de que
s'han
comprat en l'aparell i escolten música, ara.
De fet, és dir, nosaltres estimem els coloms pares, estimem tot tipus d'animals, només faltaria. Però també de tindre precaucions.
Hi ha gent que diu que els coloms són les rates que volen.
Ah, això, ui.
Vostè està d'acord o no amb això?
No.
No, són les rates. No, pitjor la rata que el colom?
No, la rata fa fàstic.
Bueno,
hi
ha gent que li fa fàstic als coloms, que tenen fòbia als coloms.
Sí.
Vull dir que, clar, no sé què fa més fàstic. Potser hi ha gent que veu una rata...
Això de cadu.
Però no és més perillós un colom que una rata, o una rata que un colom?
Jo crec que és més perillós una rata.
Una rata.
Per mi. Cuidado. Tot tipus d'animal. Hi ha persones... Mm. Coneixo una persona, per exemple, de que veu un escarabat.
Sí.
I el cuida, no el cuida. El respecta, no el mata.
Sí.
És així. I es té de respectar. Jo ho respecto.
Vostè m'ha dit que volia parlar del doctor Badiola i les seves prediccions. Què va dir el doctor Badiola? President del Consell de Veterinaris d'Espanya. Què va adelantar?
Era. El professor Badiola és un gran individu. Tinc unes simpaties tremendes. I és un científic. I una vegada me'n recordo, fa temps, va dir: tindrem problemes a la llarga, que amb aquest tràfic que hi ha de persones, d'objectes, de tot, aquí no tenim certes enfermedats, certes coses que es poden vindre. I me va dir que un dia alguna cosa ens passarà, alguna epidèmia ens passarà, alguna pandèmia ens passarà, sense donar-nos en compte, i no sabrem per què ve. Pataplam.
Fixa't.
I permeteu-me l'expressió, la tenim. En Badiola ho va dir.
La tenim i la podem continuar tenint en un futur. Com ho veu, això?
El virus, pensem, el virus de la grip jo em vacuno cada any, ja fa anys, per la meva pròpia edat que tinc, no? I el virus de la grip existirà sempre. Aquest virus, si pensem de que l'aparcarem, estem equivocats, Segur.
Què vol dir que...
haurem de vacunar-nos,
Cada any?
Claro.
Vol dir que ha vingut per quedar-se?
Segur. Un virus no... Hi ha un tipus de virus que sí que l'hem erradicat, que és el de la varola. El de la poliomielitis, també. Es controla, vacunant. Però hem de tindre cuidado, Que el virus de la grip és així que muta fàcilment, Hem de dir, cuidado, que hem de tindre cuidado del que diem, El virus que tenim actualment no és un qualsevol virus, Ja diem que tenim una variant aquí o allà, etcètera, que muta, clar que muta. I els virus de la grip, clar que muten. I hem de tenir cuidado.
Vostè em parla de futures pandèmies relacionades amb els animals exòtics, amb el que estem comentant ara?
Sí.
Sí, jo en tindrem.
Sí. Jo crec que sí. Perquè hi ha molts animals que encara no els coneixem. Són exòtics. I no sabem tot dels animals. Jo no ho sé, Jo sé alguna cosa de la meva pròpia especialitat, però si a mi em pregunteu d'enfermedats dels lloros, jo diria, anem amb un veterinari que sigui especialista en exòtics, no?
Vol dir que tenim molts interrogants en el món animal de virus que poden sorgir del món, perquè ara és el que diu el que deia vostè, que aquesta transacció permanent d'animals i de gent amunt i avall, no?
Exacte, estic segur,
Però quins animals ens portaran malalties?
Perdó?
Quins animals ens portaran malalties?
No ho sabem. Quins animals... A vegades ja veig algun reportatge que emet per la televisió, que són fantàstics alguns, i dius, home, aquest animal jo ni sabia que existia. I no perquè sigui veterinari, ho tinc de saber tot el que vols dir. Però me sorprèn, Me sorprèn que veiem tipus d'animals que són realment exòtics per nosaltres. I vaja, suposa per vosaltres també.
Sí, sí.
A mi m'agrada veure això, molt. Però són exòtics per a mi. I tot això sabem d'ells, sabem perfectament tot d'ells? No. Què pot passar? No ho sabem. Què passa? Perquè a mi ja ho tenim aquí davant,
Vostè es queixava de que, amb el context del que m'està explicant, que els veterinaris no hagin estat inclosos en equips que revisaran en futur les futures pandèmies. Sí. Això és així?
Sí. Nosaltres volíem ser dins d'aquests grups un grup que són d'especialistes, diguéssim, en formar uns estudis, i nosaltres, com a especialistes, hi ha gent molt, molt capaces dins de la veterinària nostra,
I no els han trucat?
Sí que els han trucat, els volem dir això, però... no hem format part d'aquest grup, i això és important. A mi em sap molt de greu. A mi em sap molt de... No per mi, perdó, Jo ja estic a les golfes. Però me refereixo que hi ha gent molt capaç que podia ser i aportar també temes d'aquesta pandèmia que tenim.
Recordem que la base de tot això és que la pandèmia que tenim ve de la transmissió, si ningú diu el contrari, d'un animal.
No ho sabem.
No ho sabem.
Això no ho sabem. Això se sospita, però no ho sabem.
Però les últimes teories són, que avui ens ho comentava la Marta Gailà, que ha estat un dels arguments del cap de setmana, i és que el 2012, el darrer que s'ha publicat, van entrar uns miners en una cova, es van contagiar aquests miners amb uns ratpenats, un d'ells va morir i van veure els metges, o si més no els investigadors, que hi havia una mutació, que és el coronavirus, i aleshores aquesta mutació va anar a parar al laboratori de Wuhan. I segons el que s'ha escrit aquest cap de setmana, d'aquest laboratori, amb una mala praxis, es va escapar, o si més no, es va descontrolar, aquest virus. Però que, és a dir, l'origen és animal, però el descontrol és humà.
Per tant, és la fusió...
Hem de tindre cuidado, nosaltres, hem de tindre cuidado amb què fem amb els animals. És a dir, els que coneixem més, el que dèiem, els coloms, els gats, hem de saber què fem. Jo m'estimo aquests animals, claro que sí. I els respecto, claro que sí, només faltaria. Però hem de dir cadascú a casa seva. És a dir, cuidado, dir cadascú a casa seva, suposo que manteneu que ho...
Sí.
És important. No és
part... Ara que parla d'això, quan veu, per exemple... Disculpi, senyor Mercè, ara que parla d'això, que fa estona que ho tinc al cap. Quan vostè veu aquests pipicans que estan instal·lats a la ciutat de Barcelona, tan petits i que hi ha set...
I que fan una catipent...
Horrorosos. Bueno,
deixant de banda la catipent,
això... Horrorosos. Perquè suposa que hi hagi un animal contaminat que és molt fàcil que se'n contaminin de... Perquè la gent m'entengui de cucs.
Sí.
De vermes.
Sí, sí.
I aquest animal escrit allà. I va allà i llepa. Què passa? Al cap de 14 dies aquest animal, 14-15 dies, està infectat. D'acord que hi hagi, es fan tractaments cada mes o cada dos mesos o cada sis, però aquests pipicans haurien de ser, eh? No, que digui que tingui 4 metres quadrats, home.
Jo, estic, jo els trobo favor, totalment això, insuficients i insalubres.
No, que em facin 10, però que no em facin 20 i que siguin petits, que no dic això, que són els perillosos. Home, per favor, és que jo no entenc aquestes coses, de veritat. I suposo que la gent, això que l'Ajuntament, i ara farem una crítica a l'Ajuntament, perquè la gent estigui contenta i cada un tingui el pipicant, farem una en cada barri. No, home, no. Sí que hauríem de tenir una a cada barri. Però tenim puesto per posar-los, i si tenim puesto fem-los bons, no fem-los de qualsevol manera. Vaja.
Després això es tanca el cercle i et llepen, després et llepen la cara, eh? Quan arribes
no,
a casa.
És que jo amb els pipicans fa molt de temps que ho penso. No, pipicans... I que, a més, hi ha hagut una proliferació, així com de coloms, hi ha molts coloms, de gossos. N'hi ha hagut molts, a la ciutat en veig molts, deu ser per la pandèmia, que hi ha hagut
sí,
un increment.
Sí, molts cadells.
Molt, i aleshores... Clar, l'espai pels pipicans és el mateix, no. I aleshores s'acumulen a segons quines hores, veus pensem, 7 i 10 gossos alhora.
Pensem de que el Consell d'Economia Veterinària, que és el que controla sobretot els cipals animals i tal, tenim de registrar més de 2 milions d'animals, registrats des de fa uns quants anys. És a dir, això és important. La gent està conscienciada que té un animal en condicions... però també donem-los les condicions que també corresponen, com deies molt bé vostè, de dir que tinguin les condicions de tenir espai per moure's i per defecar i que aquests excrements doncs, se recullin, etc. És a dir, una sèrie de coses que entre tots hem de fer tot.
Heu deixat viu un link que ara vaig a tancar, sí. Que és el del tractament dels coloms, que estàvem parlant abans, i ens n'hem anat d'una altra història. Abans se'ls perseguia, abans no fa gaire temps, amb xarxes, se'ls gassejava, fins i tot amb cops, no? Sí. I ara ens estava explicant vostè aquesta esterilització.
Sí.
Els dos sistemes, un és més ètic, entenem, sí, l'altre no ho és tant, evidentment.
Gens. Jo sóc en contra de les xarxes i posar-los amb gas i tal, jo estic en contra.
I el total, sistema actual és ràpid o és més lent?
És lent.
És lent, l'actual és lent.
És lent, ja fa 5 anys que dura aquest tema de donar blat de moro o morès, que dic jo.
Si portem 5 anys amb aquest sistema. Pujar,
em sembla que són 5 anys, si no recordo malament.
I funciona?
A diferents ciutats d'Europa ens diuen que funciona. Ens diuen. Ja ho veurem.
Clar, perquè no ho sabem. Quan ho sabrem?
Sí, home, sí que se sap alguna mica, però una mica. El que hem de fer és de dir... Si nosaltres pensem el número d'animals que tenim de tindre a Barcelona, si són 50 o 60 mil, com a màxim, per exemple, avui no els tenim més. I suposo que això serà un període de tindre entre 8 i 10 anys, suposo jo, de tindre resultats. Que digui, bueno, donant el nicarbacina o el que sigui, veiem que l'animal, en lloc de pondre 4 ous, no puguin un o cap, que és l'important. Perquè el que passa amb el nicarbacina és que l'ovari, per dir-ho així, no desapareix, sinó queda nul. Queda nul.
Ara vostè parlava dels coloms, però també tenim cacatues, que la gent li fa molta gràcia.
Cotorres,
i gavines a les ciutats. Que això abans en veien molt poques, i ara cada cop... Sí. També a la llarga hi haurà problemes de control d'aquest tipus de...
I de convivència.
I de convivència.
Perquè aquestes, a més, és difícil de controlar.
Les gavines.
Les gavines són més difícils de controlar. Ja me'n recordo que vaig fer un estudi, me'n recordo, a l'Aldea. Hi havia una granja de reproductores per fer polls, molt important, i d'un senyor que era alcalde allà baix de la Tortosa, que ja no viu, que és el senyor Fabra. I tenia una granja model, les gavines d'allà de la platja que té allà de pocs quilòmetres se li anaven a la granja a menjar pienso el que fugui d'això. I les gavines són animals que estan descontrolats completament. I creixen una barbaritat. I aquí a Barcelona hi ha no solament el port, sinó se'n van fins a Terrassa, o Sabadell, o més amunt.
Sí, sí. I són violentes?
I on se'n van?
Ah,
on se'n van?
Sí.
A menjar. Els estercoleros, eh? I això és greu. Perquè aquests animals, per les persones, és greu. Perquè els colons els controlem, i aquests no els controlem, eh?
Vol dir que també pot venir per les gavines una altra amenaça d'un virus.
Això sí que no li puc dir. De mon reguarda, fer mal i això.
No.
Perquè si no,
Però vull dir que també...
Que molt actius.
Les tenim descontrolades, això sí.
No m'ho feu dir, perquè no ho sé. Jo us explico tot el que jo sé.
Sí.
Si ve una cosa, la dic, si no la sé.
Bueno, però
si
li preocupa...
A mi me preocupa com creixen. Perquè és que, per exemple, a la mar, per exemple, vas per allà... Jo soc de Tarragona, un poble molt maco que es diu Valls. I jo ja sé que hi ha diverses coses maques a Valls, no?
Home, i tant.
La gent, més que tothom.
Ara, sí.
I el campanar.
El campanar. Que és el més alt de Catalunya.
Ah, exacte. I els calçots i tot.
Sí.
Campions.
Calçots, a veure si els recuperem, perquè la pandèmia ens hem quedat amb les ganes.
Sí. No, però s'han fet, eh?
Sí, clar, però no hi hem pogut anar.
Hi havia aquesta costa, i segons a la tardor, se posa, que m'hi fixo, una quantitat de gavines amb un allà, perquè el sol que els escalfi, tremendo. I què fan aquestes gavines? No ho sé. On van? No ho sé. Qui els controla? No ho sé. Com se reprodueixen? Sí que es reprodueixen, perquè ara n'hi ha més, eh? I a mi em preocupa. Les cotorres... És un animal que també van sortir dos o tres que els van deixar, etc. I n'hi ha un... I permeteu-me l'expressió, que no sé si vull dir... N'hi ha un fotimer.
Mm. Sí. I els nius que es fan grossos i llavors passa el que passa.
Són molt maques, eh?
Oh, clar, sí, són, però...
M'agrada veure-les, eh?
Mira, jo li proposo...
Molt,
a veure si al final Hitchcock va encertar-la amb pàjaros.
Yeah.
Jo li proposo, per tancar aquesta conversa, ja que hem començat per la plaça Catalunya, tancar-la per la plaça Catalunya, perquè molts ens preguntàvem com és que hi ha coloms a plaça Catalunya i quina és la seva història. I l'Anna Priscila Magrinyà, Anna Priscila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Va investigar en el seu moment aquest tema i ens donarà una explicació que no sé si vostè sap, per tant,
no.
L'obsequiem amb aquesta història.
No la sé, m'agrada saber-la, perquè si tindré una informació més, i sempre és bo tindre una informació més.
Si us interessa la història, podeu trobar-la més extensament a Biografia de la plaça de Catalunya, del Lluís Permanyer. Vam estar parlant amb ell un dia sobre el tema. Lluís, tu ho saps molt bé. I si hi ha una persona que hem d'assenyalar per, no sé si dir-ne culpar, pel fet que hi hagi coloms a la plaça de Catalunya, té noms i cognoms, és en Manuel Ribé, que era cap de cerimonial de l'Ajuntament de Barcelona i responsable de la Guàrdia Urbana a inicis del segle XX. Ell va anar a Itàlia i va veure les places italianes plenes de coloms. Si vosaltres mireu fotografies de la plaça de Catalunya abans del 29, veureu que no hi ha coloms. Què passa? Que s'està preparant l'exposició internacional del 29 i en Ribé diu quedaria molt maco, seria una pinzellada pintoresca tenir coloms a la plaça de Catalunya per quan arribi l'exposició. En aquell moment hi havia coloms, suposo que en diverses parts de la ciutat, però sobretot al parc de la Ciutadella, perquè allà la Guàrdia Urbana hi tenia els cavalls, i aleshores doncs hi havia gent que donava besses o menjar als cavalls i anaven els coloms cap allà perquè sabien que allà trobarien menjar. Hi havia concretament un sergent, el Félix Torrubia, que va rebre un ordre de Ribé que li va dir escolta'm, has de conduir aquests coloms fins a la plaça de Catalunya. El senyor Torrubia, al qual els coloms el seguien per la Ciutadella quan ell anava donant de menjar als cavalls, es va posar el seu uniforme i va recórrer el quilòmetre i mig que hi ha de la Ciutadella a la plaça de Catalunya donant besses als coloms.
Com a flautista de Melín, però amb coloms.
Tal qual, que l'anaven seguint i aleshores es van acostar a la plaça de Catalunya. Quan van arribar allà, els va deixar una mica de menjar, ell es va treure l'uniforme i va marxar, perquè els coloms van dir hosti, aquest tio no és el que ens dona menjar, perquè el que ens dona menjar és el que porta
l'uniforme.
A partir d'aquell dia, una persona uniformada els donava de menjar cada dia i, és clar, els coloms es queden on troben menjar i es van quedar allà pels temps dels temps.
Això demostra una cosa, eh? Em van portar una parella, 4, 10, 12, no? De la forma que s'han reproduït, eh? I si no es controlessin ara, si no es diu això, seria, i permeteu l'expressió, brutal els coloms que hi hauria a Barcelona. Cosa que jo defenso que hi hagi coloms també, eh? Cuidado, eh?
Però
jo
tants.
No vull dir això, eh? Però controlem-los.
És que no hem parlat dels excrements, eh? Perquè hi ha unes dades tremendes, excrements.
Bueno, excrements és el pitjor. El pitjor. És algo que tot ser humà, si s'alimenta, té d'escatar.
Què n'hi ha? Què deuen deixar?
Un colom d'aquells es menja aproximadament 100 i pico... entre 60 i 70 grams entre l'aigua que es veu, etc., es creta uns 80 o 90 grams d'excrement cada dia. I I, clar, aquest excrement té àcid úric i fosfòric, eh? És molt corrosiu. I això ja ho sabeu el que passa, no cal que us ho digui.
Sí, sí.
Passa, però me refereixo... Tothom, és a dir, si volem treure pegues, les treurem de totes. És a dir, els coloms la tenen i hem de tindre cuidado. És a dir, hem de defensar... Jo defenso els coloms, evidentment, però el que defenso és que no n'hi hagi la quantitat que hi ha d'haver a tot arreu, a tot arreu. I ja no solament a Barcelona, sinó és a tota la costa, a interior, exterior, a tot arreu. I llavors s'han de controlar, cosa que els ajuntaments sí que els hi farien a crida, que també tinguessin cuidado de tindre un pla, el que sigui, però tindre un pla també.
Si estem parlant de tones, eh? Els companys del Nacional han fet el càlcul, al mes serien 279 tones d'excrement corrosiu. A l'any, doncs, 3.285 tones.
Bueno, clar, és que aquí més tenim de fer... Si un animal d'aquí d'escrit, els grams que es queden fent la multiplicació és fàcil, eh?
No, però és tremendo, això, llavors, eh? És tremendo,
i això és de tindre consideració. És a dir, quan se fa, es diu una cosa a favor i unes coses en contra i les altres, els que són, s'hem de saber el que diem i explicar-ho tot. Això és com explicar el que passa dins d'avui del món de la producció dels ramaders de les carns, no? Que això hauríeu de tindre també informació. Ep. De com se produeix un quilo de pollastre, que un ou d'un cés, si no un ros, si no un ou blanc, etc. Si la carn és d'aquesta manera o una altra, si l'etres i si o això, i els proves ramaders, i deixem-ho dir, que fan una feina fantàstica, sembla que avui estiguin a la picota, eh? I em sembla molt... Molt, molt trist també, eh? Que avui els ramaders, de la forma que fa, les potències que tenen fantàstiques, que es controla tot, etc, que gràcies a ells podem menjar un quilo de carn al preu que sigui, un pollastre al preu que sigui, uns ous al preu que sigui, a la qualitat dels ous. I això també jo us invito també a que puguem enraonar un dia d'aquests, no solament doncs, amb mi.
No, és un molt bon tema, és molt bon tema, sí senyor.
Perquè
sí, senyor.
Aquí diuen, no, ros o blanc, ja hi som, és més bo el ros, per què? Ja hi som.
No, us haurà de tornar, un altre dia, claríssimament.
Ja hi som, la carn, què? I la carn què? Està hormonada, no està hormonada...
Ens està obrint un munt de temes, eh? És que ara ens passaríem aquí una hora encara, més parlant d'aquesta història.
Perquè per mi és tan apassionant, això.
No, escolti.
És tan apassionant. I encara ho he vist d'aquesta manera, a pesar de l'edat que tinc, encara em sento molt vinculat a tot això. Perquè he disfrutat tant a la meva vida com a veterinari, produint animals que la gent pugui menjar, perquè pollastres menjàvem dues vegades a l'any, eh? I ara quan mengem, cada quan volem...
No, hi ha gent que menja cada dia.
Amb això, amb allò, altre, mare de Déu. I tot barato. Barato.
El Francesc Monner és expresident i degà del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, expresident del Consell de Veterinaris de Catalunya i un apassionat per la seva feina.
Sí, sí.
Crec que ha quedat plenament demostrat.
Ha quedat claríssim.
Senyor Monner, un plaer, com sempre. Una abraçada. Un
plaer sigut de venir de veure-ho l'altra vegada. I sobretot, a tu que ets el programa, el Clapés.
És el jefe.
I el senyor Marcelí, eh? Senyor Marcelí.
El senyor Marcelí sempre he tingut una espècie de simpaties perquè
ens coneixem
de poble.
I persones mútuament.
Mútuament, exacte.
I tenen una certa retirada, tots
igual,
dos, eh?
Igual,
tenen una retirada.
És un plaer que m'ha dit això, m'ho comparem amb ella.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Excel·lent professional, eh? Tot vosaltres.
Doncs moltes gràcies. Ja l'esperem un altre dia per parlar d'altres malons que acabem
d'obrir. I ara porto una volta i veure nius de coloms d'aquí dalt, que veurem tots a la planta 15.
Potser aquí a la 22 n'hi ha algun. Fem una pausa i d'aquí uns moments ens n'anem fins a Madrid. Hem de parlar amb l'Enric Juliana i veure quina anàlisi, com veu ell,
fauna també a Madrid, eh? Molta fauna.
I moltes àligues, i hi ha moltes... moltes gavines, volia dir. Moltes gavines. Sí. Ara, dos minuts, i parlem dels indults amb l'Enric Juliana. Fins ara.
Versió RAC 1.